Tots els directors del programa analitzen amb diferents convidats la realitat local i comarcal des d'una perspectiva diferent. La pagesia, l'economia, la cultura, el turisme...
Hola, bona tarda. Soc la Martina Schepper. Estem a Montblanc en Flames i el programa d'avui tractarà sobre el turisme. Tenim com a convidats a la Teresa Rossell, propietària de Mas de Caret, a la Bartra. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El senyor Carles Andreu, president de la DO Conca de Barberà i propietari de Caves Carles Andreu, a Pira. Hola, Carles.
Bones.
I el Gonzalo Gil, propietari de l'empresa Drac Actiu a l'Espluga de Francolí.
Hola. Hola, bona tarda, què tal?
Començarem amb tu, Teresa, moltes gràcies per venir. La Teresa ens explicarà la nova classificació dels apartaments turístics, de les cases de turisme rural amb les espies. Teresa, tu vas anar a la reunió de Concatur, a l'última reunió, la Confederació sí. Catalana d'Agroturisme i Turisme Rural, a la que s'informava d'aquesta normativa que s'aplicarà en breu. Ens pots explicar de què tracta, què són les espigues, per què aquesta nova classificació?
Bé, com tothom sap, arreu, vas a un hotel i saps que una mica quina classificació tenen per estrelles, oi? Per el turisme rural va començar amb un tema una mica... molt tocant a l'agricultura, potser no tan professionalitzat en un principi, i això ha anat evolucionant. I ha arribat un moment que veiem imprescindible, els que hi estem una miqueta més a favor, no tothom hi està, doncs que un client des de fora pugui saber més o menys qualitat-preu. Tots sabem que un qualitat-preu pot variar també amb estrelles, a vegades dues estrelles, tres estrelles pot canviar, però en principi la idea és aquesta, que els clients puguin, sobretot els estrangers, que són els que estan més desencaminats quan volen vindre als nostres establiments, vegin una miqueta quin nivell podran trobar.
O sigui, d'alguna forma estàs dient que a nivell europeu ja existeix aquesta classificació. O sigui, un client que
sí,
ve de fora...
Sí, per exemple, a França ja hi ha un altre... Ja hi ha una
classificació. La gent
sí.
Ja sap quan va al tema de turisme rural, no va a cegues, sinó se sap
sí.
Molt bé.
Sí. Llavors, Concatur, junt amb la part de Direcció General de Turisme i Turalcat, que és una altra confederació, porten 2 anys i mig treballant aquest tema, perquè és molt difícil. És molt difícil valorar si és més important que una habitació tingui un jacuzzi o que tingui uns alrededors, per exemple, poso un exemple així perquè ho puguem entendre, que tingui uns alrededors doncs, en plena natura. Quin és millor? Com ho valorem? Això ha portat una tasca molt llarga i ara sembla ser doncs, que bueno, ja s'ha arribat amb un consens, amb uns paràmetres i està a punt, bueno, ja ho han començat a anunciar, però a sortir el decret i a començar a aplicar.
Això és un decret que implicarà impostos? És una cosa que s'haurà de pagar per ser d'una espiga, de dues espigues?
En principi no diríem que són impostos, però per tindre, o sigui, per fer aquesta valoració sí que hi ha, té un cost. Valorar-ho ara per ara.
D'una altra manera t'ho pregunto, és obligatori que
no.
Si tens una casa de turisme rural te
no.
Classifiquis? No.
No.
I llavors quin avantatge te dona a l'estar classificat?
Home, jo, clar, com que estic a favor, les veig, no?, les avantatges. Jo sí, jo veig que és una... Jo i la majoria de persones que estan en turisme rural, almenys les que estan treballant directament amb la Direcció General, jo sí que les veig, les avantatges. Bueno, ja l'he dit, aquesta de que un ho pugui veure després, quan facin propaganda, quan facin qualsevol informació. Clar, el que està categoritzat està dintre d'un context, no? Mm. Els que no, doncs, bueno, poden treballar tant o més bé, però no podràs.
I se sap ja, més o menys, o sigui, seran d'una espiga tots els que s'hi vulguin
sí.
Adherir? I
llavors... No, tothom que estigui donat d'alta legal, que en principi sí, que tothom tindria d'estar, tots sabem
que no.
Que no és així,
però és un altre tema que parlarem un altre dia.
És un altre tema, com t'ho has dit, Martina, doncs bé, tots els que estiguin donats d'alta tindran una espiga.
Tots els que vulguin certificar-se.
Sí, tenen una espiga, només pel fet d'estar donat d'alta, perquè si no només faltaria.
Perquè això d'alguna forma t'ho dona la inspecció que te fa turisme en el moment que venen a donar-te d'alta com a turisme rural.
Ara per ara no és així, però en principi potser serà.
I tu saps més o menys que... quins són aquests valors afegits que te donaran el fet de ser de dues espigues? Se sap ja?
Clar, hi ha tots uns paràmetres i tant, sí. Hi ha tots uns paràmetres, però és molt llarg, eh? O sigui, podríem estar tot el vespre. Podríem estar tot el vespre. Mira, per exemple, és que és llarg. En principi, quan es va obrir en turisme rural, hi havia unes normatives. Aquestes normatives es van canviar i es va ampliar, doncs, els metres per habitació, tenies de tindre sales d'estar, els quartos de... O sigui, ara ja tot serà de la nova normativa. N'hi ha que vam obrir abans de la normativa i se'ns va respectar. Bé, doncs, per classificar ja agafen la nova normativa, això d'entrada.
O sigui que si tu tens, com en el teu cas, una casa que està classificada anteriorment a l'última normativa, tu t'has d'adequar a la nova normativa per poder fer d'una espiga.
No, una espiga la tinc sempre.
Sempre
perquè estic legalment constituïda a la meva casa.
Llavors, per tenir...
Però per tindre'n dos, tres, quatre, o potser cinc, que no és el meu cas, doncs llavors hi ha uns baròmetres que són molt variats. És que, mira, d'entrada de cases n'hi ha de tres tipus. Hi ha la casa de poble, hi ha la masoveria, no? I després hi ha la masia, no?
Sí.
Clar, llavors, doncs, cada... apartat tindrà la seva normativa. O sigui, cada un tindrà, perquè no es pot valorar igual una casa que don menjars que una que no en don, no? O sigui, les valoracions seran per cada casa. Per això ha sigut tan complicat fer-ho. Llavors, aquestes valoracions seran de molts nivells, des del nivell doncs, ecològic, de respectar els nivells de comoditats. A veure, tots sabem quan tu vas a un hotel quins baròmetres són. O sigui, una habitació més petita amb pocs serveis té menys estrelles, oi?
Sí.
Una habitació més gran, un hotel amb molts serveis, doncs és el mateix. Què et puc dir? Doncs home, que valoren bastant, jo crec que poc, però bastant l'autenticitat. L'autenticitat del propietari i dels serveis que don.
Sí.
Això ho valoren bastant, cosa que ja està bé, perquè si no ens convertirem...
Bueno, és la diferència que hi ha entre un hotel
i una casa rural. Doncs l'autenticitat, això ha costat molt valorar-ho, perquè com es pot valorar, però doncs, que sigui una casa doncs, que pugui donar productes de la zona, per exemple, doncs, és puntuable. Doncs hi ha moltes puntuacions. Llavors, ara s'ha de fer una autoevaluació a cada casa, que amb això ja veurà, llavors hi haurà un temps que des de les confederacions t'ajudaran a assessorar-te i un temps per canviar petites coses. Per exemple, si jo canviant petites coses puc passar de dues espigues a tres espigues, val la pena, no? Llavors, la direcció general el que vol és que augmenti el nivell. O sigui, què estem fent amb això? Dues coses, donar orientació als clients, no? els que vulguin allotjar-se a les cases rurals, però després donar peu a que tots vulguem, perquè tots volem, tindre un millor, no? Vaja, sí,
donar,
és això.
Sí, donar un millor servei i donar sobretot al nostre client totes les facilitats abans d'entrar, de saber cap a on va. Que moltes vegades és el gran problema del turisme rural, que no saben quan fan la reserva realment a on van.
Sí,
clar, però això... Hi ha algun color d'aquesta espiga? Hi ha algun color? Té algun color aquesta espiga?
No, que jo sàpiga no ha sortit l'anagrama encara. Això és el de menys, El problema és com es valora.
Llavors és molt verge encara.
Bueno, no, a nivell d'Espanya ja fa temps que s'està treballant això. A Cetur, que és la gran, diguéssim, el gran paraigua que agafa a tot els turismes d'Espanya, ja fa temps que hi està treballant, i s'ha basat bastant amb les GITs de França, o sigui, és bastant semblant.
Tema de, bueno, després del seguiment, el compliment, un cop que t'han donat, posem per cas, tres espigues,
sí,
qui farà aquest seguiment? Perquè ja no serà una autoavaluació.
No, és que no s'acaba amb una autoavaluació. O sigui, primer tu fas l'autoavaluació per veure on t'estàs. Llavors, de partir d'aquesta autoavaluació, tu pots tindre l'opció, si vols, clar, de millorar inclús alguns aspectes, no? Que potser siguin fàcils. No estic dient de tirar una paret a terra i fer l'habitació més gran, però potser sí que pots fer altres petites coses que et poden millorar els serveis i això te farà pujar. Tots sabem que llavors la relació d'espiguis que tinguis també és la relació de preu,
sí,
cosa que ara està molt desnivellant.
No, i més amb el temps que corren, sí, ja s'ho pensaran molt. No, però jo la meva pregunta és com es farà aquest seguiment? Perquè una casa que hagi adquirit aquestes, posem per cas, tres espigues,
sí,
tingui aquesta qualitat i la mantingui en el temps. Hi haurà inspeccions,
sí, sí, regulars,
com
suposo,
has passat?
Suposo que regularment hi haurà, però regularment vol dir doncs 3-5 anys, eh? No... Bueno, igual com els hotels també ho revisen,
sí, sí,
el mateix. I això ho s'han de cuidar a Direcció General, de Turisme.
I això ja ho saben.
Sí.
Ja està.
Ja, això ja ho... Ja, sí. Sí.
Molt bé,
sí.
Doncs acabem aquest primer bloc. Moltes gràcies, Teresa, per venir.
De res, ja
I passem a una petita pausa amb una cunyó de publicitat.
Sí?
Passem, sí, no, passem a una petita pausa.
Bueno, jo volia afegir una,
sí,
coseta,
perdó,
perquè sembla que ja...
Sí, 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 que ens una miqueta més de temps, gràcies.
Bé,
digue'm, Teresa.
Només volia afegir una cosa, que el dia 14, ho dic per si ens escolta alguna casa rural de la Conca, que en tenim moltes i bones, doncs...
Boníssima, sí, sí.
Clar que sí, home,
tant, per això estem aquí.
Qui ho vendrà millor que nosaltres mateixos?
Exacte.
Doncs si ens escolta algú i vol informar-se més d'aquest tema, el dia 14, dilluns dia 14 de juny, a Conca Activa hi haurà les jornades, de fet ja se'ls enviarà des de la Direcció General la convocatòria, hi haurà unes jornades formatives i explicatives.
A quina hora, més o menys, tot el
doncs,
dia?
Doncs a 4 a 8.
4 a 8.
I a la mitja part hi haurà un petit refrigeri.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Teresa, per haver estat amb nosaltres. I
ara
sí, passem a una petita pausa.
L'iPod del Salva. Salva Masdeu té les 3.000 millors cançons de la història a l'iPod. L'iPod del Salva. Un mini espai de Salvador Masdeu per Montblanc en Flama. Avui escoltarem Mr. Songbird, del grup britànic The Kings. Els Kings, amb els Beatles, els Who i els Stones, són un dels grups clau de l'escena anglesa dels anys 60 i una de les grans bandes de música pop de tots els temps. Aquest tema és del seu disc de l'any 1968, Village Green Preservation Society. Amb aquest disc, els Kings passen de ser un grup de singles a fer un dels primers àlbums conceptuals de la història. És a dir, és un dels primers àlbums que no són només un conjunt de cançons, sinó una obra unitària, provant d'exhaurir totes les possibilitats del format LP. El disc és una recreació del que devia ser viure a un poblet anglès al segle XIX i és segurament el disc més complet del grup. Amb vosaltres, Mr. Songbird, dels Kings.
Won't you sing me a song, little boy, take a long way, sing to me please, won't you whistle me too? I got nothing to gain, I got nothing to lose, but if you sing me a song, you make me happy. Sing, Mr. Songbird,
Hola, bona tarda. Tornem a estar a Montblanc en Flames. Soc la Martina Shepard. Aquesta tarda estem tractant sobre el tema de turisme. El segon convidat que tenim és el senyor Carles Andreu, propietari de les caves Carles Andreu a Pira i president de la DEO Conca de Barberà, que ens parlarà d'una nova modalitat de turisme a la zona que s'està promovent des dels cellers i cooperatives de la comarca, l'enoturisme. Hola, bona tarda, Carles.
Bona tarda.
Ens podries explicar què significa l'enoturisme?
A veure, l'enoturisme és lligar el món del turisme amb el món del vi, tan senzill com això. Es poden fer moltes modalitats, però en el fons és una gent que té unes necessitats o una voluntat de conèixer el món del vi i per altra, doncs els cellers amb moltes ganes de poder ensenyar el que estan fent. I aquí juntem dues coses, i això és un tema que ve de molts anys en molts països i que aquí... Bueno, doncs jo no diria que comences, jo diria que estem en pla, i hi ha bodegues a la Conca que estan treballant aquest tema, i bueno, però és un tema que es pot fer molt més i que s'ha de fer molt més, i jo crec que la Conca té un potencial molt important en aquest tema. I per tant, i una miqueta estem amb el tema de l'enoturisme, com potenciem, com expliquem, com fem arribar, com fem que vingui més gent a visitar els nostres cellers.
Perquè jo sé, que jo recordi, el tema de l'enoturisme a Espanya jo crec que va començar a moure, doncs, jo diria que fa uns 5 anys, sobretot a La Rioja, por ahí, amb les grans catedrals del vi. Aquí a la Conca de Barberà és veritat que tenim uns vins excepcionals, uns caves, que cada vegada més es coneixen arreu de tot el món. I llavors, en el tema de l'enoturisme, la DEO va signar amb el Consell Comarcal de la Conca un conveni. Ens podries explicar una miqueta de què es tractava aquest conveni que vau signar?
Sí, i a veure, abans m'agradaria intentar comentar-te una cosa que tu deies, sí. Abans i parlaves de que fa 5 anys, jo diria que és molt més antic el tema de enoturisme. Jo recordo, la veritat, no, nosaltres no som pas els pioners, ni molt menys, ni Espanya. Jo recordo Califòrnia fa moltíssims
sí,
anys.
Sí, no, t'estava parlant d'aquí d'Espanya.
Només ho vull dir, per contar-te una miqueta, jo recordo que sí, Califòrnia sí. Fa molts anys el tema de l'enoturisme era un tema molt important, em sembla, i et parlo de fa, com a mínim, uns 15 anys, i em sembla que ja, quan preguntaven a la gent a Califòrnia els motius per què anava a Califòrnia, el tercer motiu perquè la gent anava a Califòrnia era pel tema de no turisme. Estem parlant de milions de persones. Jo recordo les valls famoses, Napa Valley i companyia, sí. Però és que hi havia moltíssima gent visitant les bodegues. Vull dir, a veure, hi era una manera de donar a conèixer les bodegues, una manera de venda directa. I a veure, que és un tema que ja fa molts anys dintre el món del vi, que sí que és veritat que no fa tants anys que en el nostre país aquest tema se'n comença a parlar, i que bueno, sí, és veritat. Llavors, amb el tema del conveni, i a veure, el tema del conveni, nosaltres com a DEO ja fa molt de temps que pensem que la Conca, a veure, la Conca, deixem-vos-ho dir, jo no diré pas el contrari del que acabes de dir tu, que els vins de la Conca són molt bons, val? Però jo també ja dic que són molt desconeguts, i aquesta és una realitat. Llavors, clar, una manera de donar a conèixer els nostres vins és a través de l'enoturisme, i és una manera de capacitat de les bodegues, perquè no és amb una forta inversió, ni és una forta inversió amb, per dir-ho d'alguna manera, en publicitat, sinó que és un tema de voluntat, d'obrir el teu celler i intentar que la gent vingui i que la gent conegui els nostres vins. I llavors, nosaltres, el que volem i el que ens preocupa és donar a conèixer els nostres vins. Una de les coses per nosaltres molt importants és el tema de l'enoturisme. I per tant, clar, i a veure, amb el Consell Comarcal vam signar un tema de turisme, amb un conveni per un tema de promoció, i clar, i per indicació, per cartells, per portar tota una sèrie de cartells.
Aquí volia arribar jo, clar, sí, m'estàs parlant de turisme, però com ho promocioneu?
A veure, i també ara estem amb un tema amb la Càmera de Reus, que estem les 5 demarcacions d'origen de la Conca de Barberà, per fer un projecte ja no només de comarca, sinó de tota la demarcació de Tarragona de no turisme, val? Perquè, bueno, millor, evidentment, podem fer des de la gent que a casa seva fa no turisme, vull dir que es publicita directament, i això és un tema. L'altre tema és agrupar-se a nivell de comarca per fer temes de no turisme, i l'altre és una miqueta ja intentar, doncs, obrir, per exemple, tota la demarcació de Tarragona. Clar, com sap la gent que hi ha bodegues i que les bodegues estan obertes? Doncs, bueno, aquest és el gran tema, aquest és el que estem treballant, ara estem treballant amb temes de fer rutes de no turisme, de fer promoció de no turisme, i una miqueta el boca a boca. Jo sempre dic, a veure, hi ha models de no turisme, hi ha un model, abans de parlar del model de la Rioja, la Rioja ha començat i bueno, hi ha una part que algú que han fet és el que se'n diu les catedrals, bueno, han fet uns grans edificis immensos, val, i que són molt impactants, com Dinastia Vivanco, com Algeri, com d'aquestos, bueno, això és un tema de no turisme, nosaltres intentem un tema de turisme més de proximitat. Val, jo sempre dic que tu quan vas visitar una botella d'aquestes tan grans i tan espectaculars, són molt maques, però jo les trobo molt fredes. I allí no trobes ni el propietari, ni t'explica el propietari res. Nosaltres intentem, jo crec, el nostre turisme a la Conca, almenys és el que a mi em sembla, és un turisme més de proximitat, és un enoturisme on la sensació aquesta de que el senyor ve a la bodega, el senyor parla amb el propietari de la bodega, li explica coses de la bodega, li pot explicar coses del camp, i és, al final l'enoturisme és sensació, i és la gent ve aquí i ve a passar un dematí, ve a passar una tarda, visita una bodega, pot fer una carta, pot esmorzar, hi ha bodegues que preparen esmorzars o dinars, vull dir, bueno, hi ha mil formes, però al final el que volem és això. Jo sempre explico que clar, penseu que el món dels vins és un món on hi ha moltíssimes marques, clar, i jo dic, jo soc incapaç de recordar totes les marques de vi que he provat, en canvi jo recordo totes les bodegues que he visitat i n'he visitat bastantes. Vull dir, quan una persona va a una bodega, es passa mitja hora o una hora en una bodega, parla amb els senyors del bodega, li expliquen tota l'elaboració i tot això, aquell senyor d'aquella marca ja us asseguro jo que se n'ha recordat molt de temps, i això al final és el que volem això, vull dir que la gent al final el que volem és donar a conèixer els nostres productes i donar a conèixer com nosaltres treballem, com nosaltres elaborem. Llavors, bueno, és una manera de promoció, i és una manera de promoció de proximitat, i jo crec que les bodegues, amb un petit esforç, i ja l'estan fent, poden arribar a obrir i donar-se a conèixer.
Llavors, una pregunta, hi ha algun tipus de col·laboració amb els allotjaments, siguin del tipus que siguin, siguin turisme rural, siguin els canvis que tenim aquí per la comarca, siguin amb els hotels, que de fet n'hi ha poquets, per treballar conjuntament en promoure el tema de l'enoturisme? Perquè jo entenc que una persona que ve a estar-se un cap de setmana, una setmana sencera, té més temps per gaudir de totes les bodegues i celles que hi ha a la Conca. En un dia no et dona temps ni capacitat d'assumir tants sabors i tantes coses diferents. A més, el tema de la proximitat tampoc no és fàcil. En aquest sentit, esteu interessat, esteu treballant en
a veure,
una col·laboració?
Ja hem fet coses amb les cases de turisme rural, hem fet coses amb la gent del restaurant, vull dir, a veure, tenim una guia conjunta on hi ha totes, vull dir, on hi ha totes les cases rurals, tots els restaurants i totes les bodegues, vull dir, un senyor que ve a la bodega, vull dir, amb una sola guia pot anar fent. I és veritat, deixeu-vos ho digui, molta de la gent que va visitar les bodegues són gent que està en les cases rurals, sí, o està en els apartaments, i ara compartim molta gent, perquè a l'últim la gent que està en les cases rurals el que volen quan venen aquí un cap de setmana és tindre experiències, i una de les experiències és visitar una bodega. I jo crec que sí que estem i ens enviem gent al restaurant, i els restaurants ens envien gent a nosaltres. Jo crec que funciona. Una altra cosa és que també és veritat que estem treballant en fer rutes, això sí que no ho tenim, i això té una complexitat, és fer rutes perquè la gent pugui vindre i pugui, doncs, no anar a visitar una bodega, sinó dir, mira, escolta, jo em passaran 3 dies i jo vull que em programeu. Tot això no és fàcil, tot això s'hi ha de posar, i estem treballant, i bueno, suposo que és una miqueta entre tots que han de fer tota aquesta feina, però a veure, jo penso que, jo sempre ho dic, dintre de Catalunya, dintre de les zones que es dediquen a la producció del vi, i té molts punts a favor pel tema del naturisme és la Conca. Jo sempre dic, és que la Conca ja tenim un potencial de gent, ja ve per tema de Poblet, ve per tema de les muntanyes de Prades, ve per tema de Montblanc, doncs tota aquesta gent que està per aquí, bueno, nosaltres el que volem és que aquesta gent, a part de fer tot això, em sembla magnífic, és que a més, sàpiga que hi ha vins, que aquí pot consumir vins, que aquí hi ha bodegues per visitar, i una miqueta, clar, és, hi ha altres zones on la gent no hi va, i s'ha de fer tot, però és que aquí ja la gent ja la tenim, per dir-ho d'alguna manera. L'únic que hem de fer nosaltres és intentar, doncs, escolta'm, a part de tot això que estàs veient, doncs també hi ha el sector del vi, que és important i que forma part d'aquesta comarca.
I que realment està molt de moda. Bueno, d'alguna forma m'has contestat ja l'última pregunta, que era el futur turístic d'aquesta zona. La Conca, com deia el senyor Carles Andreu, té realment un ventall amplíssim d'oferta turística per donar, des de la ruta del Cister, la proximitat a la zona de platja, però estan en un entorn natural, el tema del Parc Natural de Prades, I ara, amb el tema del naturisme, intentarem tots treballar conjuntament, bueno, per donar a conèixer la Conca com a... només la Conca, com a tal, com tot el que pot oferir. Moltes gràcies, Carles. Passem a una petita pausa.
Ràdio Èpoques. Un miniprograma especial amb la música Montblanc, de Damià Gallego, per Montblanc en Flames. Avui ens dedicem amb aquest primer programa Montblanc en Flames amb aquest senyor, convidatà, amic, compositor i, com no, arreglista i també músic per descomptat i pianista. Es tracta de més i de menys que Josep Maria Amorós, el Xolis, que és un entranyable montblanquí que també ens deleita amb aquestes boniques cançons amb el seu ampli repertori, i nosaltres hem escollit un dels temes per ser el primer, un dels temes doncs, que fa molt de temps que va fer formació amb un grup anomenat Grup Tamal. I avui ens deleitarà amb aquesta bonica peça titulada Espanyola.
Española, dame un abrazo de hermano con sabor venezolano, pa' que yo te diga un ole. Española, dame la mano de hermano, con sabor venezolano, pa' que yo te diga un nombre. Española, lleva la que cante nueva, que la gente me resuelva, y te voy diciendo un nombre. Oye mi canto, oye mi canto, tropica, tropica, de los indios que lo que es mi lugar. Oye mi canto, oye mi canto, es para ti, allá de España, se canta así. Ay, la, 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 la. Oye mi canto, oye mi canto, tropica, tropica, de los sitios de lo que es mi lugar. Oye mi canto, oye mi canto, es para ti, allá de España, se canta así. Ay, la, 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 la,
Bona tarda, estem a Montblanc en Flames. El programa d'avui parlarà sobre turisme, soc la Martina Shepherd, i en aquest tercer bloc tenim com a convidat el senyor Gonzalo Gil Moreno de Mora, professor i catedràtic d'INEF, Centre de Lleida, Universitat de Lleida, i propietari de l'empresa Dracactiu, que és una empresa que està especialitzada en l'oferta de diferents serveis d'activitats en la que es combina l'esport, el lleure, la salut i la cultura, i tenen la seva seu a l'Espluga de Sant Coli. Hola, bona tarda, Gonzalo.
Bona tarda, què tal?
Explica'ns una miqueta la història de Dracactiu, des de quan existeix, qui sou, com i per què va néixer, i sobretot, què oferiu al visitant de la Conca de Barberà?
La Dracactiu és potser una empresa dintre del que és el sector de les empreses d'activitats, una empresa una mica diferent. Primer perquè pensem que és una empresa que va néixer amb un objectiu, i és intentar fer viure la gent el que nosaltres havíem viscut de petits. Potser la nostra generació som d'una generació que no va tindre la necessitat de la postguerra, però que tampoc ha tingut la quantitat d'excés de coses que avui tenen els nens o els joves, no? Llavors ens teníem que buscar la vida pel carrer, per les masies, pel camp. Això que va fer? Pues penso que va fer que tinguéssim molta iniciativa, molta creativitat, i jo personalment jo m'ho vaig passar molt bé de petit. Pues ara és el mateix, és fer passar-s'ho bé a la gent, intentar, com bé deien els convidats anteriors, descobrir els racons i les possibilitats que realment tenim aquí a la Conca, que són extraordinàries. Llavors Drac Actiu va néixer el 96 com a Conca Drac Activitats, i va, primer era petita, va anar creixent, i després el 2002 se va reconvertir en una empresa, una SL, que ja se va denominar Drac Actiu. Llavors en aquest cas som la meva companya, la Lali, la Chantal, jo i un munt d'amics. A vegades, depèn del tipus d'activitats, ens agrupem quasi pues, uns 50 o 60 monitors per fer pues, això, no? L'organització d'activitats. En aquest cas, Drac Actiu ofereix, bueno, un ventall ampli d'activitats que no, si després voleu podem comentar, no? Però fem activitats per a grups escolars, en albergs, en cases de colònies, fem activitats per a grups d'empreses, en diferents entitats també, organitzem esdeveniments populars o esportius com la Tecorientació, i sobretot ens especialitzem en el que és el turisme actiu. Aquí de lo que es tracta és d'organitzar a partir d'una seu que estem a l'Espluga de Francolí, que és la nostra base d'operacions, organitzar activitats que poguéssim oferir a, bueno, pràcticament a tots els racons de la Conca, de les muntanyes de Prades, Bosc de Poblet i la Conca. En aquest cas fem activitats guiades de senderisme, de BTT, d'orientació. Treballem amb diverses entitats en consorci, com és la Cova de la Font Major de l'Espluga, que fem l'activitat d'Espelio i els tallers escolars. Fem activitats pues, per al paratge de Poblet, activitats guiades de descobriment de diferents itineraris. I, bueno, i de fet, de lo que es tracta és pues, de fer moure a la gent. En aquest cas en concret, i aquest diumenge, el 23 de maig, inaugurem un nou producte, un servei, que és el servei de guies del Bosc de Poblet i la Ruta al Cister, i que, bueno, de lo que es tracta és d'oferir-lo a tots els allotjaments i les entitats que puguin estar relacionades per poder fer activitats guiades vinculades al senderisme i a la bicicleta de muntanya, però sobretot encaminades al públic, al sector familiar. Podem parlar després, però jo crec que el futur de la nostra zona és un turisme de qualitat centrat precisament en aquest sector, en el sector familiar, en el sector potser diferent a lo que és el turisme de costa, de la Costa Daurada, també diferent a lo que és el turisme d'aventura, entre cometes, o de neu de la muntanya, del Pirineu. Llavors aquí hem de pensar que, com bé deia la Teresa, perfecte, s'ha de pensar en un turisme de qualitat i en un turisme que busque l'autenticitat de la zona. O sigui, també ho comentava el Carles Andreu, o sigui, aquí tenim una sort, i és que no són grans cellers, són cellers autèntics. Aquí l'enoturisme segurament s'ha fet des de l'època medieval, quan venien els reis a Poblet, que eren uns cellers magnífics i que cultivaven el vi, l'oli, etc. Per tant, jo penso que realment estem en una situació, nosaltres en concret, Drac Actiu, per poder oferir tota aquesta gamma de serveis vinculats en el que és les activitats, sí, pues una mica de medi natural, de lleure, físico-esportives, pues, però sobretot relacionades en els altres agents turístics.
Aquests serveis de guies que ens estàs parlant, mm-hmm. Això anirà, si te faig una pregunta, mm-hmm. va per grups, tu te pots apuntar perquè estàs amb un mas, tu i la teva família, i te faran aquest servei només per tu i per la teva família?
Sí,
perquè és complicat.
Sí, sí, a veure, hem estat estudiant molt a fons el tema del servei de guiatge. El problema principal és que no podem tenir una seu totalment amb 10 o 12 guies pendents de que vingui la gent i agafi aquest personal. Per tant, seran principalment rutes programades.
O sigui, amb reserva, prèvia?
No, primer programades, que hi ha diferents institucions que les programin, a les guies, hi ha per això el paratge de Poblet, un cap de setmana sí i un cap de setmana no, ja programa, ja ofereix unes rutes guiades que nosaltres dirigim, i l'Ajuntament de l'Espluga, l'Ajuntament de Vimbodí, i esperem, pues, potser l'Ajuntament de Montblanc o altres pedanies que ho puguin oferir. Nosaltres també des de la CATEO, o sigui, hi haurà un servei de rutes programades en la qual la gent se pugui apuntar perquè cada dissabte o cada diumenge hi hagi una sortida amb un calendari establert, o unes sortides per a grups amb reserva prèvia. Llavors, jo tinc un grup d'una família i està allotjada en una casa de turisme rural i ens trucarà: escolta, pues, mira, som una família de 4, 5, 10 i necessitaríem fer una sortideta de 2 o 3 hores. Pues, en principi, estudiarem una mica. Mira, pues, si esteu a la zona de les Masies, pues, farem aquesta ruta perquè sou una família que teniu aquest... O sigui, tindrem preparades diverses rutes i a partir d'aquí, pues, l'oferiment és... Per reserva prèvia, pues, oferia aquest servei de viatge.
Clar, jo el problema que veig és, ara, per ara, mm-hmm. quan ven la gent, almenys en el nostre cas, venen bastant sense saber, a part de saber que poden anar a visitar Poblet, bastant sense informació, sí, de tot el que ofereix la zona. Clar, si no es pot preveure amb temps de dir-los, escolteu, que si, el dia que vingueu també hi ha aquesta possibilitat, com ho fareu?
Bueno, aquí
la
hi ha una
publicitat,
aquí hi ha una gran, o sigui, és molt important que la promoció i la publicitat es faci també des dels diferents agents, tant des del patronat, dels patronats de turisme, de la Ruta del Ciste, dels ajuntaments, i sobretot, que és on confio jo coincideixo plenament amb el Carles Andreu, de que el boca a orella és, i l'experiència prèvia és el que crida. O sigui, la gent que vingui, que s'ho passi bé, que estigui ben tractada, vindrà, però és que a més portarà més gent. O sigui, aquesta és la millor publicitat que existeix. Llavors, de lo que es tracta és de que, evidentment, tinguéssim la possibilitat d'oferir una publicitat que estigui a cada un dels allotjaments i a cada una d'aquestes institucions, i que la gent pugui trucar amb reserva o contactar via web, que és l'altra gran eina fonamental per treballar avui en dia, i pugui reservar aquestes sortides. Jo ho tinc claríssim, amb reserva prèvia no hi ha problema. Evidentment, estem en una comarca que s'ha de conèixer també, la temporalitat marca moltíssim, hi ha moments que no es dona abast i moments que no hi ha feina, i llavors tot el que és programar i planificar una temporada, tant les visites com les sortides, doncs això és fonamental. Per tant, aquí sí que hem de fer un gran esforç, institucions i agents privats, per poder ordenar-nos, organitzar-nos i difondre les diferents activitats conjuntament perquè es pugui programar amb temps.
A veure, Recactius, empresa, bueno, tu ja ho has dit, des del 96, des de quants anys fa la Treco,
bueno, entre altres activitats, ja dic, fem moltes coses i totes, pues, la veritat és que pot ser una mica disperses, però ens enamoren totes i ens ho passem bé, i aquest és una mica el primer secret, jo crec. La Treco fa 8 anys que la fem, i mireu, perquè realment tingueu consciència de lo important que és el boca a orella. Nosaltres vam començar una fórmula que era una activitat que promociones l'entorn del bosc de Poblet, i que en aquest cas, pues, començàvem una mica a buscant amb un mapa 4 punts i tal i qual. Van començar 42 persones. L'any següent ja van fer 2 recorreguts i van ser 60 i pico. El tercer any ja van ser 150. El quart any van ser 200 i pico. El cinquè any van ser 400. El sisè, aquest any, el vuitè, han sigut 810 participants. Vam tancar les inscripcions una setmana abans, perquè això també és a dir, no s'ha de massificar, no s'ha de poder estar per sobre les possibilitats, i bueno, ara hem tancat tot, hem tancat amb un èxit de participació i sobretot un índex de satisfacció brutal. Per tant, penso que és la línia, no? Anar creixent d'una forma sostinguda, provant les coses que realment funcionen, i aquí, pues, jo el que realment estic content és que, pues, parlava l'altre dia els amics de Can Segués o de diferents establiments, i de, escolta, aquell dia se'ns va emplenar el restaurant perquè va vindre molta gent, i a més gent de Barcelona i no sé què. Pues,
això és una pregunta, quin impacte turístic, pues, jo crec, sabeu vosaltres que ha tingut,
pues, l'impacte turístic és que dels 810 700 i pico eren famílies i que aquests, pues, pràcticament tots són repetidors i venen. Per tant, jo el que crec és que ens hem de ficar d'acord per convèncer la gent que vingui, que descobreixi la zona i que es quedi aquí, o sigui, que no vingui a visitar Poblet o les muralles de Montblanc i marxi, no, que vingui aquí, que vagi a l'enseller, que vagi a dinar, que faci una petita activitat i que torni. Llavors, aquest jo crec que és la línia del turisme en la nostra zona.
Aquest també és la línia, crec, Teresa, oi, de la nostra, del tema dels allotjaments, i Carles ens deia, jo crec que sí. Això és el gran repte.
Sí,
la gran...
A veure, jo crec que tots volem que no sigui un monocultiu, vull dir que, evidentment, que la persona que vingui aquí pugui, doncs, tingui una opció molt important de turisme rural i de turisme de proximitat, però que pugui això, que té algun dels activitats.
Sí, que si un cap de setmana s'ha quedat curt,
anar a visitar una botella, no, que sàpiga que pot vindre la Conca i que té una oferta. La veritat, sobretot, tot el que ens agradaria és això, és com aquest senyor, quan arriba aquí, doncs li puguem dir, té tota aquesta oferta, no que cadascú, o que per dir d'alguna manera, si vol fer aquestes coses ha d'anar a parlar amb Drac Actiu, ha d'anar a parlar amb Turisme Rural, ha d'anar a parlar amb l'associació d'embotelladors. D'alguna manera o altra, el que ens agradaria és que ens posés, i suposo que estem treballant en el tema, bueno, d'intentar que tota aquesta informació poguem posar conjuntament, perquè, doncs, bueno, perquè a més suposo que tots ens interessa per poder donar aquesta visió i aquesta sensació de diversitat de coses, i que cadascú treballi i intenta treballar com més bé sap a la seva, al seu terreny, però que compartir, doncs, una miqueta aquesta informació amb els altres. Jo crec que això és essencial i això és el que suposo que ens agradaria una miqueta a tots.
Carles, jo sé que has estat als Estats Units promocionant els teus vins. Què tal? Explica'ns una miqueta, perquè, clar,
nosaltres
que coneguem gent de la Conca que marxi a l'estranger, no n'hi ha tants.
No, a veure, nosaltres vam sortir l'oportunitat com a celler d'anar a una fira de vins fa molt poc, i la veritat és que per mi ha sigut una experiència molt satisfactòria. I nosaltres, que ens agrada una miqueta el tema de les varietats autòctones i fem vins i intentem una miqueta el nostre celler o de les veïnes autòctones, home, clar, m'hi feia gràcia amb altra part, és una veïna autòctona d'aquí, que no hi ha enlloc més del món, doncs portar als Estats Units i anar amb un saló de vins, era una jornada de vins on hi havia distribuïdors, importadors, també hi havia periodistes del món del vi, i que poguessin tastar altra part i veure...
I què els hi ha semblat?
Home, ara, bé, molt bé, la veritat és que una sensació molt agradable, vull dir, la veritat, penso que els hi va agradar molt, que els hi va sorprendre molt que és una varietat que ni s'hi sonaven ni n'havien sentit mai parlar, però, i que a mi, bueno, doncs molt bé, i a més ho he trobat molt interessant, i clar, una miqueta aquesta sensació i veure aquesta gent, per mi ha sigut una experiència personal molt
ho dic perquè,
m'ho he passat molt bé.
Aprofito, nosaltres a casa hem fet una carta fa molt poc amb francesos, hem posat els teus vins, com saps, i el teu cava, i ens va passar el mateix, no coneixíem, bueno, jo mateixa, tinc de dir-ho, tampoc no coneixia aquesta varietat, és la primera vegada que sentia parlar d'ella, i els francesos van sortir, francesos d'un grup enològic, o sigui, gent que s'hi dedica, que li agrada, que viatgen en grups per fer en el turisme, van quedar encantats amb el teu trepat, tant en cava com amb el tema del vi. I aprofito perquè aquest cap de setmana em sembla que feu alguna cosa a Barberà de la Conca.
Sí, aquesta, la veritat, a veure, nosaltres com a demissió d'origen, qui organitza l'Ajuntament de Barberà, però nosaltres hi participem en l'organització, la veritat és que fem la primera festa del trepat. La veritat, una miqueta és igual, és una veritat desconeguda, és una veritat que només aquesta veritat de rit només es troba a la Conca, i una miqueta, clar, difusió d'aquesta veritat, i estan organitzant tota una sèrie de jornades, de cartes, de veritatges entorn al trepat, i vol que es digui, jo no sé, és el primer any, ja veurem la gent, però per lo que nosaltres veiem, per les trucades que jo rebo d'emissores i de periodistes preguntant què és aquest tema i què és el que estem fent, la veritat és que penso que hi ha un interès, bueno, en aquest moment hi ha interès, jo abans us ho deia, per les varietats autòctones, i la veritat és que penso que la festa aquesta pot ser una festa molt maca i bueno, que ens ajuda molt a un dels objectius, que és donar a conèixer el trepat, una miqueta el món dels vins, i penseu que també hi ha molt, igual com abans es deia que hi ha molts cellers i moltes marques, també hi ha moltes varietats. Hi ha varietats que estan conegudes arreu del món, però hi ha varietats molt locals que en aquest moment desperten, per el sector de gent, desperten una curiositat i que evidentment i amb la festa del trepat ho veurem.
Sí, jo potser volia reforçar una mica les paraules del Carles, perquè, bueno, és precisament creure una mica, o sigui, jo penso que una de les coses que nosaltres tenim que fer és creure nosaltres mateixos en les potencialitats de lo nostre, no? A vegades es dona molta importància a varietats de gran qualitat, de fora, cabernet, tal, i es deixa de tindre en compte les varietats autòctones. En aquest cas, pues, realment, l'esforç que esteu fent, per exemple, per recuperar el valor de creure en el nostre, com és aquesta varietat, el trepat, pues, jo, per mi és, o sigui, se pot extrapolar a tot lo demés. O sigui, abans estàvem comentant potser a micròfon tancat que potser hi ha gent que no creu, o poden haver gent que no cregui en el tema de la qualificació de les espigues per les cases de turisme rural. Bueno, pues, vendre lo nostre, vendre la qualitat d'aquestes cases és essencial i realment s'ha de creure. O sigui, realment hem de fer que la gent cregui el potencial que realment té lo nostre. Per què? Pues perquè és l'autèntic. O sigui, altres varietats les poden trobar, segurament les poden trobar tant a França com als Estats Units o a tot arreu.
Com a Austràlia.
Vale? Pues aquesta no, aquesta l'han de vindre a trobar aquí. Pues exactament, l'hem de potenciar i el lloc concret de la Bartra solament ho poden trobar aquí mateix. Pues això és el que s'ha de potenciar. Jo crec que hem de creure en la nostra i potenciar-ho plenament.
Teresa, que sé que tens aquí uns apunts.
Digue-ho. És que ho trobo tan interessant. Bé, de fet, ja crec que ho han deduït els oients, no? que és un sector que estem molt implicats, que som un sector petit però gran a la vegada a la Conca i que tots estem implicats i que ajudant i apoyant amb el turisme per vendre millor la nostra comarca, és que a mi, per exemple, si em venen bastantes famílies perquè és una casa rural en la qual dono serveis, no? Llavors tens una petita granja, una mica d'or, ara estem muntant un parc de les aromes, que és un parc d'aromàtiques, que és petitet però...
Que et convidarem un altre dia a que ens expliquis sí. Només específicament això, doncs, perquè m'ha fet molta gràcia.
Doncs
no
d'acord, doncs sí, vindré a explicar-vos-ho si voleu. És tornar a les arrels, o sigui, a veure, tots sabem que abans doncs les plantes aromàtiques i medicinals les utilitzàvem cada dia i ara doncs, només coneixem 4, doncs, mira, tindre'n 24 doncs, també està bé, no? I parlar-ne, i experimentar, i tocar, i olorar, és que, bueno, doncs, només és això, no? Jo el que volia dir era aquest tema, no? Que tots estem implicats en aquest sector del turisme i que el fet que siguem tan excepcionals, tan petits, que fem coses tan a mida i tot, només ens multiplica. O sigui, ens multiplica. Vaja, jo sovint tinc famílies que em diuen, perquè clar, em comencen a dir, què vols fer? Llavors, bueno, tu ja més o menys ja captes l'estil, però per si a casa els hi demanes, què voleu? Pues caminar, o voleu cotxe, o voleu, no? Cultural, no sé què. I clar, és que no tenen temps. Llavors,
exacte, és, això, aquí volia arribar.
El bo és a trobar tot aquest ventall i conèixer els nàutics també, nàutics particularment,
conèixer tot el que podem oferir
i que implicar-se amb ells i que tornin, perquè exacte. Al final diuen, bueno, com que no hem tingut temps tindrem de tornar.
I t'ha passat?
Aquest és l'èxit.
T'ha passat? O sigui, has aconseguit sí. Fidelitzar gent perquè sí. Torni, per trobar coses
sí.
Noves?
Sí, sí. Algunes vegades sí.
Enhorabona.
Sí.
Costa molt.
Sí, però sí, sí, sí. I el boca orella, que dèiem fa una estona, crec que també el micròfon tancat, doncs el boca orella, i també que gent torni perquè, doncs també...
Jo estic d'acord amb el Gonzalo, el boca orella ara mateix és el que funciona més, i a la part potser el tema informàtic, el tema de la web, el tema de les redes socials, sigui Facebook, sigui Twitter, perquè arribes a un munt de gent... I crees l'expectació, jo sé que la DEO té el seu Facebook, arribarem a que l'associació, sigui la que sigui, i no vull donar massa pistes, també tingui el seu Facebook, nosaltres a Castelló Rivera ja en tenim, Recactiu també ho té, i d'alguna forma pues, jo suposo que bueno, unint forces, tothom estem treballant.
Sí, és que realment no quita que lo valorar l'autèntic i lo d'abans, o sigui, realment hem de mirar abans per recuperar coses autèntiques, això no quita que no tinguem que estar una mica atents a les noves tecnologies, sobretot per el tema evidentment de la difusió i del contacte i de la comunicació. Realment són eines molt potents que quan s'utilitzen bé pues realment ens faciliten molt la vida. Tot i així, la Teresa tenia molta raó, ens fa falta, penso jo, primer, tindre molta més relació entre els agents implicats a la comarca, perquè no ens coneixem,
en els diferents sí, àmbits,
per ficar-nos d'acord, no? I sobretot per promocionar aspectes comuns. Han sortit aquí, tenim atractius turístics de primer ordre. El vi és un, però els monuments, la natura, el tema de l'allotjament, el paisatge, tot. Llavors, ho hem de saber vendre conjuntament i aprofitar-lo d'una forma conjunta. Així que si aquest és el repte, jo penso, en un futur. Si ens venim bé, deixem a banda una mica aquest sí, el caràcter una mica antic, no?, de mirar solament per lo nostre i no mirar d'això, pues això és una, per mi és una equivocació. Si realment se té una mentalitat una mica oberta de relació, i no virtual, sinó una mica real, realment el futur jo ho veig molt bé.
De fet, aquest programa en la seva modalitat de turisme, la seva idea és aquesta, de posar en contacte diferents àmbits que no es coneixien o que potser es coneixen però no es coneixien tant, i crear una inquietud per tornar-se a reunir fora de micro i per poder treballar conjuntament i a donar a conèixer aquesta comarca, que realment és un bé de Déu. Hi ha molt poques, i ho dic no per mi, sinó perquè m'ho han dit gent, moltíssima gent d'Espanya, de fora d'Espanya, que pugui oferir en tan poc espai tanta bellesa, tanta riquesa tanta pau, és una cosa que avui en dia no existeix, i com el ritme de vida que porta la gent que viu a les ciutats, la gent que tenen inquietud per conèixer nous espais, hem de fer un esforç perquè ens coneguin, perquè no ens podem quedar aquesta riquesa aquí a casa. Teniu alguna pregunta més?
No,
jo
crec que és important que es conegui, però sobretot és important que es conegui per l'excel·lència dels nostres productes, i aquí una miqueta és on de, evidentment, vull dir, el Boca Orella funciona quan un senyor ha tingut una experiència agradable, llavors evidentment aquest senyor que demanda, i això ho veiem tots a les nostres cases, les nostres activitats nostres, vull dir, això que la gent, dir, quan tu toques bé, és això una miqueta. Llavors jo crec que sí, jo crec que tenim un potencial, però sempre és un potencial dins nosaltres, i aquest és un dels reptes, que sigui un potencial de qualitat.
De qualitat.
I aquest és el futur, aquest és el futur, i evidentment el que hem de fer és aprofitar els esforços que fem cadascú des de casa nostra o de les nostres diferents associacions, intentar-los agrupar-los, perquè d'aquests esforços en podem treure molt més profit. I res més, jo estic d'acord amb vosaltres, i em sembla molt bé, i agraït de poder estar a la ràdio i poder parlar.
Us agraeixo moltíssim que hagueu vingut. Pels nostres oients, si us ha interessat, el programa estarà accessible per internet, es tornarà a emetre no sé si diumenge o dissabte, i nosaltres, si Déu vol, a mi us tornareu a trobar el 9 de setembre amb un nou programa de turisme en el que bueno, ja veurem a qui convidem i de quins tractes tractarem. Bona nit a tothom, gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit a tothom.
Els controls tècnics, Ramon Maria Huguet, en la producció Jordi Martorell, Lídia Porcà i Joana Pinyaranda. Sintonia del programa Jordi Basulto. Podeu escoltar Montblanc en Flames en diferit el dissabte de 12 a 1 del migdia i dimecres de 9 a 10 del matí, i descarregar-ho de la plana web www.montblanc.cat. www.radiomontblanc.cat.